Idò, així arribem a la 1:04. Ampliem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedeu amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dilluns, darrer dia del mes d'agost. Bon dia. El cap de setmana mos ha deixat un gran protagonista, el ciclista Enric Mas, que s'ha situat líder de la Vuelta el passat dissabte per mort de la caiguda i també la retirada, esperant que es recuperi el més aviat possible, de Tadej Pogačar. Enric Mas es va situar a la primera posició de la ronda espanyola. A més, l'artenanc ahir va pegar un cop espectacular damunt la taula, guanyant la novena etapa. Amb Ivan López al control tècnic, començant amb les portes d'avui. El ciclisme és en majúscules el gran protagonista de les darreres hores. Enric Mas és líder de la Vuelta al mallot vermell. Aquest cap de setmana l'artenanc s'ha situat a la primera posició i, a més, ahir quin recital va guanyar la novena etapa de la Vuelta. Enric és líder, avui a jornada de descans, ha parlat el ciclista mallorquí i diu que les sensacions són molt bones.
No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc a poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta. I bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca, pues, intentar mantenir el mallot fins a l'anada.
Esperen que sí, podem mantenir aquest mallot vermell fins a la darrera etapa que es disputa a Granada. Quines dues setmanes de Vuelta que mos esperen per endavant. Avui, com deien, jornada de descans i demà es disputarà la desena etapa d'aquesta ronda espanyola en transports de tercera categoria. Tot d'un, escoltam el que ha dit Enric Mas durant aquest dia de descans, però també han de parlar, com cada dilluns, del Mallorca i de la victòria del conjunt vermell ahir a Son Moix per 3-0 contra el Ceuta. Amb aquest marcador, el Mallorca és de moment quart a la classificació en 6 punts. És el tècnic del conjunt vermell, Luis García.
Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores. Independientemente de que ahora llevemos esos goles que dices a balón parado, tenemos que ser mejores en todo. Seguir mejorando en fase defensiva, seguir mejorando en fase ofensiva posicional, en los robos, en las transiciones. Esto no para, lo dije el primer día, no para. Y hay que ser mejor. Tenemos que mejorar otra vez. Tenemos que ser más contundentes, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más, porque tenemos más.
I Luis García diu que se li ha de demanar encara una miqueta més a l'equip pel que fa al mercat, que se tanca demà. Novetats, el Mallorca acaba d'anunciar el traspàs de Mateu Morey al Girona. El lateral idò deixa el Mallorca poques hores de que es tanqui el mercat. I també, pel que fa al capítol d'incorporacions, el club vermell es troba a punt de tancar el fitxatge de John Donald. El futbolista arribaria procedent de l'Elx. És un futbolista polivalent que pot jugar tant de central com de pivot, com també de lateral dret. Per tant, s'espera que a les pròximes hores aquest fitxatge se faci oficial. També En el món del futbol ha començat la primera federació i ho ha fet malament per la UD Eivissa, que va perdre el primer partit de la temporada al camp de l'Antequera. El conjunt pitius, que perdia per 2-0, va aconseguir empatar el partit, però el conjunt andalús finalment va marcar el tercer i va sumar els 3 punts. La UD, que comença malament la temporada, és el tècnic de la UD Eivissa, Raúl Llona.
Hemos concedido 2 goles de estrategia y uno de una transición en una estrategia nuestra. Entonces, ya todo lo demás, creo que en mi caso, ¿no?, la valoración pasa a un segundo plano, porque un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría.
I de toca refer-se d'aquesta derrota aquesta setmana, dissabte a les 6 a Can Misses, la UD Eivissa, que rebrà la visita del Rayo Majadahonda. En el món del tennis, debut en victòria de Jaume Munà al US Open, i quina victòria! El santanyiner perdia per 2-0 contra el francès Hatman, però ha aconseguit guanyar aquest partit i classificar-se per a la següent ronda, que l'espera l'holandès Arthur Rydenberg. Serà el rival del tenista mallorquí. Però, sense cap dubte, la gran sorpresa d'aquesta jornada al US Open ha estat, atenció, l'eliminació de Novak Djokovic, que ha caigut contra l'argentí Mariano Navone en 5 sets. Per tant, el serbi que diu adeu al torneig. I en el món del bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello seran al Mundial d'Alemanya. Les mallorquines han entrat a la llista definitiva del seleccionador Miguel Méndez. Qui ha quedat fora és Aina Ayuso Bagur. Espanya debutarà en aquest Mundial aquesta setmana, serà divendres, i s'enfrontarà a la selecció d'Alemanya. Una i 11 minuts. Avui, doncs, començam aquesta edició de dilluns, primer dia de la setmana d'Esport 3 Migdia. Aquí a Ivetres Ràdio, tot d'una, parlam amb en David Gui, en Tomàs Gibert, de la victòria del Mallorca, i també amb Antoni Fuster, d'aquest triomf, el segon de la temporada del conjunt vermell, i de les novetats pel que fa al mercat de fitxatges, que se tanca demà a les 12 de la nit. Però abans de res, ja ho deia, el gran protagonista del cap de setmana, i esperem d'aquest començament del mes de setembre, és en Enric Mas, que s'ha situat líder de la Vuelta després de la caiguda dissabte. Esperem que se recuperi prest en Tadej Pogacar, però a partir d'aquí en Enric Mas s'ha vestit de vermell, i ell també va guanyar la novena etapa. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
Quina alegria tornar a veure en Enric Mas al capdavant d'una classificació general, i que guapo que és de la Vuelta, eh?
Sí, mallot vermell, i avui m'ho hem portat també de vermell, no? Sí. Ja no tan sol per el mallot, però victòria del Mallorca també, i Enric Mas Nicolau, que ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. Sens dubte, el corredor del Movistar, que reforça, com dic, aquest mallot vermell després d'imposar-se en el Alto de Aitana. Una victòria molt important per seguir lluitant en vista a guanyar la Vuelta. 8 anys després del seu primer èxit, ja va signar la victòria, recordam, la novena etapa disputada entre la Vila Joiosa i l'Alto d'Aitana, 187,4 quilòmetres, un temps de 5 hores 10 minuts 40 segons. Va quedar per davant d'Òscar Onley i de Primoz Roglic, no? Enric Mas, que estrenava, com dic, aquest mallot vermell, i va guanyar una etapa després de la darrera vegada, que va ser el 2018. En aquella edició va quedar segon, va fer segon en el podi final. Ara mateix ha encatxat la classificació, 1 minut i 18 segons respecte al segon classificat, que és Primoz Roglic, no? Avui hi ha jornada de descans, sí, la Vuelta, i Enric Mas, que es troba en un dels millors moments de la seva carrera. No sé si el millor, però sí que és vera que està en un gran moment de forma i podria ser
la seva Vuelta,
no? Guanyador,
sí, sí,
no?
És el favorit ara mateix per guanyar aquesta Vuelta. Han d'anar a poc en bones, perquè encara queden 2 setmanes de competició, però ja ho va demostrar amb en Pogacar en el Bartolo, que estava en un gran moment, que arribava en aquesta vuelta i també ho va tornar a demostrar ahir ja sense en Pogacar amb aquesta victòria. Com deia Toni Fuster, avui jornada de descans, per descansar una miqueta, perquè està sent una vuelta molt exigent, però en Enric Mas, que ha tingut temps i do per parlar davant dels mitjans de comunicació de com viu aquesta primera setmana de la competició, diu en Enric, com no pot ser d'altra manera, que les sensacions ara mateix són molt bones.
No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc a poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta. I bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca, pues, intentar mantenir el mallot fins a Granada. Crec que la tranquil·litat meva és el cap i les cames. Crec que estem molt bé, l'equip està molt bé, així que això és la tranquil·litat més grossa que tinc.
Està tranquil en Enric Mas, que té clar que encara queda molta vuelta i que ara el més important és gaudir d'aquest bon moment.
No es que tengo miedo, es que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente, de verdad, disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene, en esta semana y poco más, la verdad.
Queda molta vuelta y en Enric Mas demana unió a tothom, a l'equip, també a l'entorn i també a tranquil·litat, amb bones, que se pot guanyar, però, com dèiem, encara queden etapes que poden ser clau.
Sí, bueno, ayer por la mañana se habló un poco en el autobús que teníamos que pasar página después de todo sucedido el día anterior con las caídas. Y nada, pues ahora, como tú has dicho, ha cambiado todo, nos toca a nosotros. Es verdad que hay muchísimas etapas que nosotros no estamos interesados en ganar y habrá mucha gente que nos ayude todos los días de sprint y algún día de fuga. Que bueno, que nosotros pues simplemente mantendremos la tranquilidad e intentaremos pues estar siempre unidos.
I de unió, venen dies molt interessants a la Vuelta. Avui, com deien, jornada de descans i volem aprofitar també per parlar d'una miqueta com viu aquest bon moment d'en Enric Mas, aquesta Vuelta, i com veu també el futur aquestes dues setmanes que queden de competició. Sempre és un plaer, i més avui perquè gaudim i de quina manera d'aquesta edició de la Vuelta, per parlar a l'exciclista mallorquí amb el Lluís Mas de com veu en Enric. Lluís, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Molt bé. I d'aquí, de vuelta.
Estàs? De vuelta, no? De vuelta i content, supos, perquè, mare meva, quina edició de la Vuelta, com està aquesta competició, avui jornada de descans, però quin cap de setmana que hem pogut viure.
Sí, la veritat que sí. Bueno, ja en Enric ja m'hauria donat molt bones sensacions i ja ahir ho va ratificar, però és que just en el dia que se puc arribar a Benicàssim en que va arribar amb en Pogacar, pues ja va demostrar que estava bé, que havia arribat molt bé en aquesta volta.
Sí, ho va demostrar en el Bartolo amb en Pogacar. Ha estat un cap de setmana ben intens. Dissabte, el mallorquí, ho comentaven, se va posar líder després de la caiguda i retirada que va patir en Pogacar. Li desitjam que se recuperi el més aviat possible. Però, mare meva, dissabte, quina llàstima també, perquè en Pogacar estava intractable, no? Que un ciclista li passi això.
En Pogacar, la veritat, que crec que pensàvem, o tot pensàvem, que era favorit. En quatre etapes ho va demostrar, que era més que favorit, però aquest pic, potser carretera, li ha jugat una mala passada, que això, que jo crec que ningú vol que passi això, i bé, Enric, en s'ho fet, ja de no voler separar-me allò, no agrada que guanyar una cosa per un mal d'una altra. Uh-huh. I ha estat una pena.
Sí, en Enric ho vàrem veure, no se va voler posar el primer dia el mallot vermell de Pogacar, però com tu bé deies, ahir era el moment de pegar un cop damunt la taula, ja vestit de vermell, i en Enric ho va fer, i de quina manera, quina etapa que vàrem viure.
Sí, la veritat que sí, a més, és que en Enric el vols disfrutar, i quan disfrutes les coses surten. Jo crec que no aquesta pressió, i ahir per va demostrar que realment està per guanyar aquesta volta, o almenys per disputar-la. Guanyar sempre és difícil,
sí.
Però ahir arrencant ell va demostrar que té cames.
Té cames, Enric, està bé, tu deies, està gaudint d'aquesta edició de la Vuelta, s'ho mereixia, no? Perquè tal vegada nosaltres només veiem la competició, només veiem quan passa mal moments, però sí que en Enric ha passat una temporada complicada en les lesions i se mereixia una etapa i una volta com aquesta.
Exacte, és això, que duia un temps que la sort no li acompanyava i després aquests 6 mesos aturats per la lesió que va tenir incident. Pues això, un deportista afecta molt i tornar a nivell després d'haver estat 6 mesos que digues i que va estar aturat, pues està demostrant que se sent de forma i ell hi tornen-se per disputar.
Avui jornada de descans, demà torna la competició. No sé com veus a partir d'ara aquesta vuelta amb aquest canvi de guió, la retirada de Pogacar, d'Enric, que està en un nivell espectacular. No sé a partir d'ara com veus aquesta vuelta, també amb els ciclistes que venen darrere espitjant, perquè ho comentava en Enric quan hi havia en Pogacar. Enric deia, sincerament, jo crec que els altres han de lluitar per quedar primers de l'altre general, no? A partir de la segona posició, però ara tot canvia, hi ha molta igualtat. No sé, Lluís, com veus a partir d'ara aquesta classificació general, què pot passar?
Bueno, no, la veritat que ara mateix Enric ho té bastant bé, però fàcil no, perquè hem de ser realistes. Tenim un Roglic que ve amb una forma similar a en Enric, que també ha passat per una lesió, i que també pot anar a més, igual que en Enric. Però en Enric ahir, moralment, ell ha agafat molta. I en els altres, jo crec que els altres han estabilitzat un poc, perquè tots els altres pensaven que en Enric no el deixaria, i en Enric ahir els va deixar. I això crec que és molt bo. Però hem d'anar molt alerta amb en Roglic.
Sí, va pegar un cop d'autoritat, un minutet i busques en Roglic per darrere n'Enric. Queden etapes, queden moltíssimes etapes, això encara serà llarg. Han d'estar contents, han de ser optimistes, però encara queda molt, Lluís.
Bueno, jo és que és la veritat. En Enric li hem d'aplaudir el que ha fet fins avui i no li hem de demanar res més. El que vengui, bon així serà, però és que el que ja ha fet li hem d'aplaudir i li hem de donar les gràcies.
Hi ha dues etapes, no sé si estàs d'acord, que podrien estar marcades en vermell aquesta setmana, la de Calar Alto i també la de la Pandera. Poden ser aquestes dues etapes que poden marcar una miqueta el futur d'aquesta volta de la General?
Sí, per suposat. Això són les dues etapes molt dures de muntanya. I aquestes dues etapes, Enric, ha de mantenir i, si pot, agafar temps. Perquè per jo l'etapa més perillosa que veig de cara en compte d'en Enric és la contrarellotge que hi ha de 30 quilòmetres. Que sí. Aquí és el bon en Roglic, li pot fer mal, de bon de veure.
Aquesta contrarellotge també serà ben complicada amb en Roglic, que es pitja des de darrere. Ja en general, com veus l'equip? Perquè també és important la feina dels companys, no? en aquesta situació com a líder. Com veus Movistar en aquesta edició de la Vuelta?
Pot ser veritat que molt bé. Veig un bloc molt unit. Ahir, pues, tenint 3 corredors, encara que en tingués un per davant, tenint 3 corredors a 7 de meta, vull dir, això és molt bo per en Enric. Va demostrar que l'equip està bé, també, i que li poden fer bona feina. I, de totes maneres, aquí s'han d'aprofitar un poc de vora, que han de deixar un poc la feina pels altres. Aquí.
Sí, hem de deixar que els altres també facin la seva feina, perquè si han d'agafar en Enric també han de pitjar fort durant l'etapa. Lluís, que veurem què passa, però serà apassionant aquestes 2 setmanes, eh?
Això mateix, des d'aquí el que hem de fer és empenyar-li i aplaudir-li el que ha fet fins ara.
Donar forces i també, sí, aplaudir i estar ben contents perquè s'ho mereix en Enric. Res, Lluís, tu què tal? En l'escola encara, de ciclistes, no? Amb els més pues joves, és, eh?
Això mateix, amb els més joves. Ara, a final de setembre, també han començat la temporada i veurem si en tenc algun d'Enric en els futurs.
Clar que sí, això per més petits també motiva, no? Veure un mallorquí en aquesta, a la més alt de la Vuelta, deu motivar.
Home,
també
tenir
en nins, eh?
Exacte, tenia un referent com l'Enric, però al final en ningú volen ser ciclistes i avui ser com l'Enric. I això és el que els hem d'ensenyar, però que per arribar a l'Enric han de fer molta feina.
Ah, t'anava a dir, molta feina i molt d'entrenaments, eh? que és important.
Això mateix.
Lluís, estem en contacte, anàvem parlant durant aquestes 2 setmanes, veurem com li va a l'Enric, esperem que ve, eh?
Super, moltes gràcies.
Una ferrada forta, Lluís, que vagi molt bé. Adeu.
Adeu.
I de veure com acaba aquesta Vuelta en Enric Mas com a líder. Ja ho sabeu, avui jornada de descans i demà que es disputarà la desena etapa, una etapa en transports de tercera categoria. Una i 24 minuts han de fer la primera aturada per la publicitat i parlant de futbol, parlarem de la victòria important, important del Mallorca per 3-0 ahir a Sant Moix contra el Ceuta.
A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio, es esport.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempol... A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
26 minutets passen de la una del migdia parlant de futbol i de la victòria del Mallorca, la segona a Sant Moix de la temporada. Una vegada més portaria a 0, 3-0 va guanyar el conjunt de Luis García aquest partit. Ja hem parlat amb Antoni Fuster, ara tot d'una mos analitzarà com va veure aquest Mallorca i també amb en David Gui i en Tomàs Gibert, però abans anem a recordar com varen viure, com mos varen contar Antoni Fuster i en Miquel Verger des de Sant Moix aquesta victòria del Mallorca contra el Ceuta.
I mira, Toni, perquè no es juguen aquests primers instants. Aixecat, s'atura la traula del Ceuta, que atura, es posa en fila al voltant del cercle central, tot l'estadi de Sant Moix aplaudint.
Se va Pau Latorre, en recupera una pilota per part del Mallorca, apreta per l'esquerra, a veure la centrada, a veure que no! Quina llàstima! Adri Fuentes a la centrada i rematada fora! Calatallut, penja la pilota, tancada, rebutja, la rematada de l'Alessandra fora! Segona gran oportunitat del Mallorca per inaugurar el marcador de Sant Moix. A veure, entra l'Alessala o Pablo Torres, per que sale l'Alessala, agafa carrera, li pega Camadrata i... Ceuta, 0! Està el rebuig, una pilota bombejada, li cau a Ali Camacho, remata! Tenes!
Demana penal.
Aturat una pilota que anava dins la porteria del Mallorca! Cali Torre com Home, ara recupera la pilota, l'Ubumbo dintre de l'àrea per Fuentes, Fuentes, que es prepara per xutar, ara sí, gol, Bèlgica, Ceuta 0. I a pilota penjada.
I bon segon gol de Puxa ara.
La Buxa, 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 Buxa! I gol! Uf! Mallorca! L'àrbitre a punt d'assenyalar el final. Ho fa ara. Final del partit. S'acaba la tercera jornada. L'estadi de Somos en la segona victòria del Mallorca. A casa, Mallorca, tras el gol d'Alessal, Adrián Fuentes i Adam Butsa, Agrupació Esportiva Ceuta 0.
Bona victòria, bon triomf del Mallorca, que suma 6 punts i es situa quarta la classificació de la categoria de plata. Vinga, obrim ja més micròfons. David, Gui, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bona victòria ahir del Mallorca. 3-0 s'havia de guanyar en el Ceuta, darrer classificat, però se va guanyar en comoditat, 3-0. I també la bona notícia, ho parlàvem a la prèvia, que era important que jugadors agafessin confiança. La bona notícia és que marcaren els dos davanters.
Sí, davant un equip que té més problemes, crec, que de fora del camp que de dins. És veritat que és un partit on no hi ha lesionats, on t'endús els 3 punts i on els teus davanters, que no ficaven ni sarcoïdis, pues, en el final acaben marcant, inclús estrenant el marcador, el recient fitxatge Buxa, no?
Buxa.
Buxa, és que té nom de saltador de pèrtiga d'aquestes rus.
Buxa,
sí. Hi havia el servei Buxa, no? I aquest. Dit això, jo crec que és el més important. I els 3 punts davant un rival que jo crec que serà dels més fluixos. Me va sorprendre, jo va ser prèvia, vaig comentar que veuria un equip molt roquer, no? Perquè li havien fet 7 gols en 2 partits. I va ser tot el contrari. Jo no me deixo de sorprendre que intentant treure la pilota jugant, no, des de la porteria, cada pic que passaven els 30 metres fallaven. El Mallorca tenia una ocasió, no de gol, però sí interessant, no? I no van renunciar en això. És vera que van tenir una oportunitat amb su a 1, que no van saber aprofitar, però el partit jo crec que va ser de mel i sucre, que se diu, no? Llavors se va aprofitar i crec que en tenim dos o tres més encara de mel i sucre.
Sí, són partits que s'han de guanyar i el Mallorca ho va aconseguir per 3-0. Tomàs, què te va semblar el Mallorca de Luis García? Te va agradar, sobretot com va plantejar el partit el tècnic, com va sortir el conjunt vermell davant un rival feble? Això,
sí, és veritat que va ser un rival feble. Tot el que no hagués estat una victòria i crec que hagués estat una sabatada grossa per part del Mallorca. Un partit que no va tenir color, per jo. Crec que el Mallorca va ser superior, sense fer cap cosa d'un altre món. Crec que el Mallorca encara ha de millorar moltíssimes coses. Crec que, a més, en Luis García ho va comentar a la roda de premsa, però davant un rival molt feble, molt feble, moltíssim de problemes, tant de dins del terreny de joc com a fora. Per tant, l'important era la victòria, perquè aquest partit se complica, el Mallorca va solucionar aviat, i bueno, 3 punts importants, i no veurem si és que a part de sumar té 2 partits més que teòricament...
Té bon calendari, eh? Té bon calendari per sumar
el pel Sabadell, per tant, són, si fa aquests 6, 9 punts que crec que tothom espera que faci el Mallorca.
Toni Fuster.
Resultat que allò m'ha aparegut curt fins i tot, no? Per ser l'ocasió que va tenir el Mallorca, un partit fàcil, un resultat contundent, i un Ceuta molt, molt fluix, candidat ara mateix a baixar.
L'any passat va començar igual, però.
Sí, va començar igual, i ho va recordar l'entrenador, ho va dir en Romero. 3 partits, 3 derrotes, han queixat molt de gols, també. El Ceuta, pensem, va encaixar 5 la primera jornada.
Andorra,
després 2, l'Espalma n'hi va fer 2 i 3 al Mallorca. Problemes, m'imagino jo, que ha de tenir també per fitxar, perquè així com està ara mateix la situació... Clar. A la comunitat autònoma de Ceuta, anar a viure allà ara mateix és
complicat.
És complicat, eh? És difícil. Van jugar 3 jugadors de filial, o sigui, imagina't, van haver de jugar 3 futbolistes del B. Veurem, jo crec que el Mallorca va apretar el freno la frenada en es faltant mitja hora per en Sodoro 0, allò que ja ho va donar per...
Sí, una miqueta per, mig per gas, fet, no? Va, no? Va baixar un poquet...
Sí, ja no va voler fer sang, i a pilota aturada en el corna, com dèiem, en Nadal Buxa va fer el tercer, una bona rematada de cap. El més important, jo crec que és el gol d'en Fuentes. Jo diria, més que d'anar a la sala de falta, d'en Fuentes, perquè era un futbolista que les dues primeres jornades cercava i tenia, va tenir ocasió, no hi havia manera, i per ell que era el futbolista referent que va Luis García Fernández. O sigui, tenia el polonès i no ha sortit don, a titular. Nadon, però per mi arrossega molt bèsties físiques.
Sí, no va entrenar totes les setmanes i no va entrar a la convocatòria.
I també pot ficar el Bombo davant i fer-lo jugar en punta i té més opció, no? Però per ell que té molt clar que el davanter que vam fitxar per ser davanter titular en Adrián Fuentes, no? I faltava això, faltava que marcàs. Va anar bé, va marcar i a veure ara si té continuïtat, perquè és un jugador que l'any passat va fer 14 gols amb el Córdoba.
També és vera que el Mallorca a vegades demanaven de que no sé quant de temps feia com era que pilota aturada no marcava. Sí. És importantíssim, de 5 gols endur 4 pilota aturada, però també té la seva part negativa. És a dir, està generant, però no està finalitzant aquestes jugades. O sigui, ara m'ho està salvant un poquet la pilota aturada quan fa temporades de que no feien gols.
Sí, de jugada està constant. És cert que un Fuente va fer un gol a la segona part, però la primera també en va tenir un que mare de Déu. Va tenir una oportunitat claríssima que no va marcar.
És vera que quan fas gol d'una errada en sortida de pilota del seu... Que això no,
sí,
no...
però se cuina bé després, se'n va del defensa
sí, fas més difícil,
i pega un xut que, mare
meva. El primer és més fàcil, no? Sí. Jo hi ha vegades que quan el veig coses que són bones, no? Però després me despista, perquè no finalitza d'una manera...
Jo crec que li feia falta el gol, eh? Anem a veure Messi a partir d'ara, perquè el se veia amb ansietat.
Sí. Ho va reconèixer ell després del partit.
Sí, se li
veia.
És que a més és davanter quan no marca gols, i la veritat que se li veia amb ansietat. És vera, jo estic amb en David, té coses bones, i després té aquesta falta d'encert, que ara se portaria que preocupant.
I després, de la part... És vera que són tres partits, encara... Traiem resumens un poc d'estrès, no? I se fa difícil fer un anàlisi de lo que pot ser la temporada. Perquè mireu l'Almeria, jo el vaig veure el primer dia i vaig dir... Vaja, aquí passo.
Sí.
I li han pintat la cara els dos darrers
partits. I n'arriba que ha partit cap a Portugal, de jugadors importants.
Vull dir que ja ho van dir a principi de temporada que m'ho havien d'acostumar a aquest tipus de muntanya russa, no? Perquè... Seran sentiments molt contradictoris en molt poc espai de temps.
Jo crec que el Mallorca a casa serà un equip que guanyarà molts de partits, molts, però fora és allà on tenc més dubtes i a fora s'ha de saber jugar també. No,
sí, crec que si no guanyes a fora no et sentiràs,
eh? Crec que
guanyes a casa.
No, però crec que has de saber jugar fora també, no? Bueno. I l'altre dia a Granada, no, Mallorca no va saber jugar. I en el Granada, un Granada que, per cert, va tornar a guanyar i 1-3 en escàndol Córdoba, però... vull dir, s'ha posat primer, s'ha posat líder, que... Veurem, no, és significatiu, també estem parlant de tres jornades, però vull dir que el Mallorca, tots els equips l'esperaran al Mallorca, i jugaran a ferrar i xapar, i el Mallorca no basta en jugar en el control i passada, i toque i tal, és a dir, necessites qualque cosa més, necessitaràs posar amb intensitat, ser més contundent i no fallar. I no fallar quan tinguis l'oportunitat, no? Perquè si no, se te pot complicar els partits.
Però jo crec, Toni, fixa't que si tu vas de favorit, Mallorca va de favorit, com el Barça o el Madrid, da igual que juguis de dins a fora. Has de demostrar que tu ets el favorit d'aquesta categoria per ascendir. No? I que l'esforç econòmic que ha fet el Mallorca amb fitxatges s'ha de veure plasmat en la superioritat que se va veure l'altre dia davant d'un equip que deixa les dubtes de si és professional o no, perquè, sincerament, en dos en lot desfilial, molt de problemes, xerraven de la gent que no vulguin a fitxar, però la que ha fitxat i està allà i se troba amb aquest marrón, poques ganes de jugar de tenir.
Sí.
Jo vull dir que quan tu planteges un partit amb, jo crec, entre cometes, i que s'entengui bé la superioritat del Mallorca davant qualsevol altre rival, l'has de fer valer en el camp.
Dissabte vas a una bona plaça per intentar pegar un copet damunt la taula i dir, mira, fora també som a Mallorca i guanyant, no?
No pots anar de humilt fora camp i molt bé a casa. No, és que el que han dit, no te basta.
És que ara te venen tres aquí que han pujat de primera ref. Ha jugat contra el Ceuta, va a Elda, que també ha pujat enguany, i Reig del Sabadell, un altre equip que també ha ascendit aquesta temporada. Són tres equips de primer,
també, que han pujat a segona. És un equip també que se li pot...
Qui ha de pegar un cop de mossetal li ha de demostrar si realment vol pujar a primera.
Més enllà del partit d'ahir de la victòria important, és cert que el Ceuta no va estar per tirar cua, no va fer un bon partit, però més enllà d'això, vos agrada que en Mallorca de segona divisió ja han vist tres partits, l'han vist a fora contra el Granada, no va anar bé, però aquí a casa s'està sent molt fort. Vos agrada el Mallorca, com afronta els partits, els plantejaments de Luis García?
Bueno, els plantejaments són els que són bons, no hi ha cap tipus de problema, sobretot quan guanyes. Crec que l'equip encara s'ha d'acoplar, a mi m'agrada bastant anar a l'Etxal la pilota aturada, que és una garantia.
Té com algo més.
Ho parlàvem l'altre dia amb en David, en Sergi Darder, és cert que ha estat una setmana complicada per ell, perquè no ha estat bé i només ha entrenat dos dies, si no vaig malament, però no sé si li costarà entrar a Sonsa, no? En l'Àlex Sala, un expert, a pilota aturada...
Sí, no, un atlot en recursos, a mi ahir me va agradar bastant, jo crec que en Sergi Darder ha de ser titular, jo sé que et diguin tu mateix, crec que té puesto en aquest Mallorca, i bueno, a poc a poc el Mallorca s'ha d'anar...
Però per jugar en Darder, Tomàs, o en Pablo Torre, o has de llevar en Morlanes, o has de llevar en Àlex Sala, no?
S'aniran tornant,
Bueno, jo crec que s'aniran tornant. Jo no crec que en Sergi se quedi a un costat. Vamos, no ho crec, no? Però bueno, és vera que té competència, que estan jugant els jugadors que surten i ho estan fent francament bé. Però bueno, és el que tu dius, són 42 partits.
Això sí.
Que ja tenen per tot.
Això sí.
Però s'han de ratificar, són dos equips, en aquest cas el Dense i Sabadell. Ceuta ja estava a segona divisió.
Està clar que avui l'equip titular és que va treure en principi la setmana... Bueno, aquesta setmana d'ahir, no? Va treure...
També hem de veure en Alberto Moreno quan entri, veurem si el Lato també...
Però va fer un bon partit ahir,
sí.
Molt bon partit.
S'han de dir les coses com són. El Lato ahir va complir en nota, no?
És que...
Els dos laterals.
Sí,
el Calatayud també. Ofensivament, sobretot. A mi m'agrada més ofensiva meu... Més ofensivament que defensivament.
Jo crec que ahir tot quatre haguessin complit en nota, també. Oh?
Sí. És el que t'anava a dir. El partit d'ahir, ho deia moltes vegades, és un partit trampa, no? Perquè no te pressiona l'equip. Mallorca jo crec que va fer un plantejament bo. A mi m'agrada perquè coneix la categoria, no? I fa un plantejament molt seriós en el sentit que no m'obligar-los a pèrdua de pilota ràpida per tenir-la en altres, no? I veia la pressió molt alta, això fa també que els laterals tinguin molta més profunditat, una sèrie de coses que jo crec que se va fer un bon plantejament. Ara, analitzar els tres partits, jo no és perquè sigui la derrota, però crec que a mi el Granada me va aparèixer un equip molt competitiu. Amb això no vull dir que pugui primera ni molt maco, perquè també m'ha apareixer l'Almeria i de moment està com està, però...
Però escolta, no, Mallorca, és un equip...
El vaig veure intens, sí. El vaig veure amb velocitat, cercant les esquenes, i això ens va crear serios problemes, no? De fet, crec que vàrem reclamar una figura com a Mascarell o Samu Costa, que fes més de...
Sí, un pivot defensiu, un pivot defensiu, cobertura...
No? Que en Morlanes se va inflar de robar pilotes, per jo va ser un dels millors. Ara bé, com a dibuix, no ho sé, però crec que tècnicament, o sigui, tàcticament, l'entrenador crec que se sabrà adaptar a cada plaça perquè cada coneix situació. Aquesta segona divisió, no? I sap perfectament que no és el mateix anar a Elda que jugar a Los Cármenes.
Correcte. No?
Ara, també és vera que avui en dia, però jo va ser un comentari que li vaig fer ahir amb en Miquel Berger i ja fora de l'estadi, que li deia, és que clar, Mallorca te'n va a fora, cans de bo millor de dimensions reduïdes, i parlàvem alerta, dimensions reduïdes, alerta, perquè avui en dia ja els estadis mero manco tots són pels estils. Es diu que és el terreny de joc, i és que normalment la gran majoria, moltes excepcions, per mi que Castelló per mi estava fet un desastre, s'altraria, però la gran majoria tots els cans estan bé, també gespa, perquè és una de les obligacions que la Liga demana. Vull dir, no és com abans, que deies, Eibar, si no guanya, qui guanya Eibar puja. No, ara avui en dia, sí. La majoria de camps, jugar a casa teva o jugar fora, hauria de ser el mateix.
Però és que davallar ja, Toni, jo crec que tots els equips s'han de moldar. És a dir, tu davalles i tu saps on davalles. I saps que si no t'adaptes en aquesta...
Diu, el camp no ha de ser excusa.
No.
El terreny de joc,
és que estan bé.
És que han jugat un camp més petit... No ha de ser excusa, això.
Tenen davant la classificació de segona i jo veig els equips i els camps són el camp de primera. Granada, Leganés, Sporting, Tenerife, Las Palmas...
Vull dir, el terreny de joc...
No sé, Oviedo...
Són per escuts a l'estadi de Sant Moix. Vull dir que
Maria,
no ha de tenir
és que és la majoria,
dificultats
Albacete.
No te'n vas a jugar a un camp de terra, ni te'n vas a jugar a un camp que era un desastre, no.
Per això jo crec, Toni, el que deies tu antes, jo crec que el plantejament de Luis García en aquest sentit, ell sap que dur un dels equips cridats a pujar de primera divisió, i per això s'ha fet.
Jo te diria en s'obligació.
Sí, sí,
cert, en s'obligació.
En s'obligació, correcte. En s'obligació de tots els recursos, emplear-los per estar a primera divisió. Ara, jo, a mi, on me crea més dubtes, per jo, la posició de Raillo i Valgent. A mi m'ha fer aquesta... M'ha fer perquè els veig... Veig que si hi ha un equip, que probablement ho veurem més a la segona volta, on els equips ja estiguin més rodats, tinguin més necessitats i vagin més a l'espai...
Sí, però rapidez.
Jo els veig certament preocupats. Perquè, a més, antes, hem de recordar que si tu jugues amb en Samu o jugues amb en Mascarell, tens... Ho hem vist inclús, incrustar-se a la línia de centrals i jugar amb una línia de 5.
Tens ajuda, no? Tens ajuda. Sí, sí,
claro,
sí.
Ara no. Ara no tenim aquella figura, no? Jugam, per dir-ho de qualque manera, juguem més tots sols i estan més obligats.
Jo crec que hi ha una diferència, i és que tu has de comandar, estant a segona. Tu has de ser més protagonista.
Ah,
has de tenir més pilota i no has de sofrir tant com vas sofrir a primera.
També la diferència respecte a l'any passat és que de davanter no tens en Mbappé, no tens en Lamine Yamal, no tens en Iago Aspas i aquesta gent.
I que tenia més gent defensiva.
Tot respecte a la segona divisió.
Jo crec que
aquest any també el nivell dels davanters sí. i dels atacants és...
Però el Granada, sense tenir un nivell, perquè no coneixem a ningú, te va atacar molt bé els espais. Sí. I les esquenes de laterals, les esquenes de centrals, i jo crec que aquí per jo és on tenim més feblesa, perquè l'equip, després en bandes, t'agradarà més o manco l'Ubumbo, vull dir, és més discutible, no? Mm-hmm. On jo crec que tenim unes bones eines és, jo crec que Morlane, Sala, en Pablo Torre, vull dir, en el final tenim més substància.
Sí, sí.
I tenim més recanvis, també.
Sí,
no?
sí.
A la part de darrere...
Ara parlarem del mercat, però tal vegada Toni Fuster arriba un jugador que sí que pot jugar de central, no? Com és en
John
Donald, de l'Elx, un jugador de polivalent,
no
pot jugar de
lateral,
també de pivot defensiu, però també unes exposicions que pot jugar de central.
A veure, un futbolista que aquesta temporada encara no ha participat cap minut, un futbolista que té 25 anys, ara a setembre en farà 26, hispano... nigerià, si no vaig malament, sí, sí. Però ha nascut a Múrcia. Un jugador que pareix que és contundent, no? I que pot reforçar la posició més que res de central, i tot fa indicar que David López sortiria, com s'ha dit, a un altre equip. Això significaria que tendries a Raillo Valient, Sumauro i Donald, en l'espera de que el Mallorca ho faci oficial. Sí, sí. No? Uh-huh. Aquesta seria una sessió fins dia 30 de juny.
I venga sessions, David, tu que no estàs d'acord amb les sessions, però som un
equip festival de sessions,
Joder,
això és un problema, si puja a primera divisió, perquè estaràs obligat a firmar molt de futbolistes per la pròxima temporada, perquè tots aquests cedits tornen als seus...
Ja, clar.
Els seus equips.
Bueno,
hi ha que tenen el seu compra obligatori en cas de pujar, sí, hi ha molt de detallats, però sí que
tot
sí,
això també... Molt,
no? Ojalà tinguem aquest problema.
Però, sí, tant, sí, tant de bo que sí.
Però és una pregunta obligadíssima per Pablo Ortiz, eh? Per què anar tenint tanta sessió, després tenim superàvit de 60 o 70 milions d'euros?
Aquest Donald, per exemple, jo sé cert que en Ortero el coneix del Villarreal, perquè va
sí,
jugar
va
en el futbol base
del Villarreal.
Però hi ha més vida després. Sí. Perquè és que està induent tot el del Villarreal, vull dir, hi ha més vida.
Ell ho tenia un molt bon coneixement de tot el que és la comunitat valenciana.
Bueno, varen descendir, oi?
No, però vull dir, coneixement... Més que coneixement, que no ho tenia... No només de per allà, sinó d'altres llocs, però me refereix que deu tenir bon contacte, supos.
Boníssim, hem anat a segona, però
està bé. Sí, i ell te dirà, també el vaig pujar primera.
Sí. No, el que està clar, és que no l'han cessat. Això està claríssim.
No l'han cessat.
Bueno, perquè va ascendir i va descendir.
I que pot seguir fent el que vulgui.
Si no ascendeix...
Que punt és definitiu, ara, si no ascendeix en guany...
Ja serà 2-1.
Però és una
pregunta certament curiosa. És a dir, després d'un superàvit de ventes, que no se fitxi a cap jugador, únicament s'hagi fitxat en el davanter, en un Fuentes, per 3 milions d'euros, i que pràcticament tot l'altre sigui en sessió.
Estava parlant d'en Gudel... Gudel, que fitxa pel Getafe.
El Getafe s'ha anat, imagina't.
La primera divisió.
Sí, 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 sí. Vinga, hem de fer una aturada ràpidament. Ara parlant del mercat que se tanca demà, possibles sortides de Mateu Morell, que s'acaba de confirmar, i també arribades, però pel que fa a l'11 del Mallorca i els futbolistes, la davantera va marcar en Buxa, també en Fuentes. L'opció de veure dos jugadors plegats, si és impossible, trobeu que...
Ell va comentar que sí,
dos estan, eh? Sis dos estan... Sí, ell va comentar que sí,
va comentar que sí, que hi havia la possibilitat. Jo, de moment, no ho veig. De moment, no ho veig. Però, evidentment, ha de dir que sí, l'entrenador.
Sí, bé.
Ens el vol enxufats. Sí, sí, sí. I més després que t'han fet dos gols. Exacte. En cada un, no?
Però Jun no...
És que jo...
No sé com penetren, no? No...
Jo
són molt iguals.
Jo és que de saltadores de pèrtica no entenc massa. Jo...
Primera pilota que va tocar Son Moll va marcar.
Sí, sí, no? sí, claro. Però vull dir que estil de joc, no sé jo...
No el va haver res. Si marca, per què marca? Si no marca, per què no marca?
No, però així com Nadri Fuentes te podria dir, escolta, m'apareix un jugador que té tipus espai, que és fort, que en Buxa aquest no l'he... No...
Jo dos punts no ho veig ara en aquest moment.
No, jo tampoc.
I crec que ell tampoc.
No. I jo crec que s'aprofitaria més de jugar amb el Lugumbo per el tema de ser aquí.
Lugumbo i també no va estar...
Bueno,
per segon qui no va estar, perquè per la Liga m'ha prohibit donar premi.
Sí, però això ho voten els aficionats que mirin els partits per la televisió. No sé fins a quin punt... Però bé, sí, els espectadors d'aquest partit que van veure el partit per televisió van votar en Lugumbo com a MVP d'aquest Mallorca-Ceuta. Vinga, 10 minuts per arribar a les dues. Darrera aturada, recta final, hem de parlar del mercat. Demà es tanca, demà ja sabrem definitivament amb quina plantilla el Mallorca ha d'optar a pujar a la màxima categoria. Aturada i tornant tot d'una.
La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Esports 3, migdia, IB3 Ràdio. Demà estarem pendents a tanca el mercat de fitxatges. Acabant de saber, Toni Fuster, fa un minut, que en Mateu Jaume abandona definitivament el Mallorca. S'estava negociant el seu traspàs al Girona i, finalment, aquesta temporada, el jugador de Petra, que vestirà la camiseta del conjunt català, se'n va traspassat.
Sí, estava cantat.
Girona, estava cantat.
Estava cantat i, si no vaig malament, el Girona ho acaba de fer oficial. Fa tan sols uns instants, el Mallorca ja ho ha fet. Uh-huh. I ara crec que se li ha donat la benvinguda ja per part del Girona. A Mateu Morella, el lateral dretà Petrer, a veure si té minuts allà.
No ha tingut un minut, no ha tingut continuïtat. Va arribar després d'aquesta greu lesió que va patir a Alemanya i no hi ha alguna manera d'enganxar 3 o 4 partits bons i una regularitat, no? És una pena perquè és un jugador d'aquí, de casa, que no ha pogut continuar.
I es dirà on venia.
Sí, venia de passar-ho malament amb aquesta greu lesió en el genoll. Més possible sortida en Antonio Sánchez, ahir també va jugar minuts, el darrer minut, ja amb el partit sentenciat. Jo no ho sé, però jo no sé si s'ho plantejar seriosament, no?
Jo crec que no, abandonar. Perquè, a més...
El Lluís García, la prèvia, va dir que ell se banyava i mos ho deien altres, perquè ja li havia comentat a ell que ell vol que en Antonio Sánchez, així com en Mateu Mora, hi va... Mm-hmm.
Va pastelejar
una miqueta i finalment se n'ha anat. En Antonio Sánchez no, va dir que vol que quedi. No
sé. És que ho varen dir, eh? Vull dir, jo vaig dir, vaig personalitzar amb en Dani Rodríguez i ell, que jo no era un jugador que m'agradi, però no ets entrenador quan estàs en els vestidors. És un jugador que t'agrada perquè és polivalent, no te crea conflicte, així com en Dani Rodríguez el va crear. I per lo tant, de fet ho va dir, no? Que era un jugador que en els entrenadors ho donava tot i que en els partits també, i és vera. És que, a més, si anant cap endarrere, ben que ha estat un jugador que sempre ha donat el màxim, no? I això als entrenadors li agrada.
Sí, veurem què passa en Antonio Sánchez, que és el jugador pel que fa al capítol de sortides que podria abandonar perquè no queda 10 minuts. També veurem Nadon, que ahir no va entrar a la convocatòria com dèiem en Tomàs, perquè va arrossegar molèsties aquesta setmana i no va entrar a la llista de convocats. I ara sí, s'obrirà també aquestes darreres hores el possible capítol d'arribades pendents de la confirmació d'en John Donald, del futbolista procedent de l'Elx. A partir d'aquí, David, ho comentaven divendres, tu deies que el partit contra el Ceuta, segons com anàs i els jugadors conjugassin, podria crear una mica de nerviosisme dins l'afició i també dins el club a l'hora de fitxar, no? Que...
Bueno, va ser més en Juanga, no? Que,
sí, en Juanga va obrir
jo vaig dir que independentment un poc de lo que de resultat, hi havia posicions que s'havien de cobrir, no? Perquè jo ho donava per guanyat en els partits, sincerament.
Què trobeu que hauria d'arribar d'aquí a les 12 del vespre de demà?
Jo és que per jo no ha canviat massa, la història. És a dir, per jo
un central, un davanter...
Per central titular, que aquí està la dificultat. Si vols un stopper, que se diu ara, no? un pivot defensiu... Mascarell, amb experiència.
Se pregunta si en Pablo Ortells, firmant en John Donald, dona per fer
que és aquest jugador.
Que ha matat dos gorrions d'un tir, central i pivot.
Exacte. I lateral.
Sí, i a lo millor davanter centre i tot. No?
Alessandro.
Ja
no arriba. Que cobra la domenada, aquest. Jo, la meva intuïció és que amb en John Donald se tancarà ja el mercat de Mallorca d'estiu.
Sí, no crec que faci.
Se tancarà la sortida d'en Mateu Morell i només quedarà pendent
en
David López la possibilitat de que pugui anar cedit, a veure si hi ha acord, no? I veurem si Orejuela, perquè, clar, Orejuela seria el tercer central, possiblement. Possiblement tercer central, o torna de filial, que podria ser també una altra opció, jugar amb el Mallorca B, perquè, clar, aquests lots necessiten jugar, Tomàs. Jugar, no pot ser anar convocat i no jugar ni un minut.
Està clar.
El lateral dret el veig cobert, no? Amb en Calatayud i en Puigmal, no hi ha problema, no?
Sí,
I insiste, jo crec que a mi Descamp també tens pòlvora, els extrems estan... Hem cercat molta profunditat en els extrems.
I un davanter diferent, no estaria bé? Ja, no, que xerrant no. Que en Buxa i en Fuentes és complicat que lluguin.
Sí, però ja no,
ja no te fitxaran ningú més, ja està.
Aquí ja te farà una altra inversió d'un altre d'on te centra.
No, i a mi és el que me preocupa jo, sincerament, ojalà m'equivoqui.
Ens equivoquem, exacte.
I sigui un despiporre, però jo crec que...
No té pinta.
Que faim 20 gols, qualcun dels dos...
Ara mateix...
A mi a més hem de pensar que ara jugarem aquests quatre partits davant. Els filials a vegades són diferents i molt punyeteros.
Sí, depèn.
Però són partits on...
Són partits per ells, per
mostrar...
I has de pensar, a més, i d'això pràcticament ja m'haurem oblidat, de que el Mallorca també té a dos futbolistes més, com és en Dani Luna i en Calumbà Júnior, que encara no l'hem vist aquesta temporada.
No sé quants jugadors hi ha a la plantilla.
Clar, i què passa? Que amb aquests dos jugadors també, si compten amb ells, així mateix la plantilla és ampla. És a dir, una altra opció és que se'n pugui anar també...
Home, per bandes, amb en Lisson, en Calumbà Júnior, en Lubumbo, mare meva, en Luna si queda...
I en novembre... Tens en Jan Sales, que també ja està recuperat.
Però aquí l'entrenador... Saps que en té 16 de 7.
Sí, això està clar.
La resta...
Això està clar.
Ompliran un poc els entrenos, però... Perquè sobretot ho ha de fer. És natural que ho faci, no? Que mantengui una plantilla dels titulars més... Els recanvis més naturals i més propers. Però jo insisteixo, a mi és plaça de central... realment m'ha preocupat.
David, però que en John Donald jugui de central.
I Dalí en John Donald. Però que
si,
jo...
si ve un jugador que jugui de central, ja no en duran
però
més.
Però és que, macho, és que m'ho feis analitzar jugadors que m'ho lo prou de cada pit més difícil.
Que no juguen. Xerra en Ortell i li comenta d'ell. Però
no, és que és complicat xerrar. Jo del Pato Donald el vaig anar a veure juny i te puc xerrar d'ell. Sí, vaig tenir una conversació amb ell de tu a tu, vaig anar per ell i a veure què tal, Pato Donald, així, encantat. I amb en Goofy i amb tot aquell... Però, macho, és que m'ho parlava molt difícil.
En John Donald ja és aquí per firmar amb el Mallorca i jugui de central, David. A partir d'aquí, si firma en John Donald, no cercarà més central, sinó no...
Central, lateral i pivot.
Però xerràvem d'un central titular. Tu creus que en John Donald és millor que en Rayo?
Jo no ho crec.
Jo tampoc.
Però en el mercat que pot optar el Mallorca, no sé si serà molt fàcil trobar un central del nivell d'en Raillo i en Valiant.
Jo crec que ja no hi haurà més entrades.
I en les sessions tampoc te cediran un titularíssim. No. Vull dir.
Uh-huh. Estarem pendents, segurament, què passa en aquesta recta final, però tot fa indicar, Toni, que no hi haurà molt de moviments d'aquí a demà a les 12 de vespre, amb aquesta sortida de Mateu Mora.
Podria haver sortides dels jugadors que ara n'han parlat, aquests darrers que han parlat.
Que necessiten minuts, o millor fora.
Necessiten minuts per anar a cedir
entrades poc.
Altres equips. I entrada, jo crec que simplement s'ha d'en Donald, que jo espero que sigui oficial al llarg del dia d'avui.
És imminent. Ràpidament, Toni Fuster, el Porrera és rival pel 16 de final de la Copa Federació.
Jugarà al camp del Binèfar. Dimecres 9 de setembre, en principi.
Partit únic, 16 de final. El Porrera és que s'enfrontarà en aquesta eliminatòria.
Recordant que els equips que arribin a semifinal ja jugaran la Copa del Rei.
Esperen que hi arribi i un primera... pugui visitar les forques. Res, hem anat tancant. Segons per arribar a les dues, la setmana que ve, Mallorca, Eldense, les 9 del vespre, dissabte. David Gui, que vagi molt bé.
Adéu.
Tomàs Givert, ja s'aixeca. Adéu. Vinga, Tomàs, vagi bé. I Toni Fuster, també. Vagi molt bé. Adéu. Segons per arribar a les dues, així acabant, tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05, que acabeu de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adéu.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.